què? Perquè jo prefereixo que les meves criatures, unes persones que han llegit, que s'han documentat, un, sobre el fet religiós, i dos, sobre com explicar-lo, segur que ho faran molt millor que si aquesta davallada de peticions religioses es queda als marges d'això, i és gent que té una altra voluntat, ara sí, evangelitzadora, que pot explicar de manera molt pitjor que Déu considera pecat que vagis amb aquesta minifaldilla, això. Déu considera pecat que no sé què, no sé quantos, quan, en canvi, si passa pel sedàs de la inspecció d'ensenyament, crec que tindran una qüestió molt més assenyada que si ho deixem als marges.
Deixa'm dir que ha trucat un professor de literatura que diu que els alumnes han de saber qui és qui. Diu, ens ha dit textualment, no pot ser que preguntis a un alumne quin personatge se'l va menjar una balena i et contesti Pinotxo.
Sí.
I jo dic, encara que sap qui és Pinotxo, diguem-ne.
Quan tothom sap que va ser Moby Dick.
Exacte, Ignacio.
Però la inspiració, per exemple, de Pinotxo és bíblica.
I clar, exacte.
Jo, més enllà dels arguments que subscric un per un dels que ha donat el Jofre, i són arguments potser de contextualitat, fins i tot d'utilitat, que no podem oblidar, perquè, per exemple, en espai de dues setmanes, si tenim un amic musulmà, li haurem desitjat a Eid Mubarak, avui hauríem desitjat el Pesach jueu, i aquest diumenge doncs celebrarem una feliç Pasqua, no? I això és el fet religiós, no? El fenomen religiós molt present i afortunadament molt present a la nostra societat. Jo crec que el laïcisme quasi jacobí, molt afrancesat, la religió ha de ser un fet privat i privadament ho gestionem, crec que és un intent ben intencionat, però fracassat en la pràctica. Avui, especialment, s'ha de produir un diàleg religiós, i aquest diàleg religiós ha de produir-se des de el coneixement. Mm. El coneixement, perquè si no, com deia el Jofre, per això ho escric punt a punt, aquest diàleg religiós no serà un diàleg, serà des de la ignorància. I és molt fàcil anar apuntant a la versió pitjor o anar apuntant a la versió més ignorant de les diferents religions, no? I que si els catòlics són tot unos mea piles i els musulmans són així i els jueus són aixà, no? Això és diguem, la posició normal i fins i tot que ens inclina un món com l'actual, que és ràpid i és superficial. I jo crec que una assignatura com la que mencionàvem ara dins de l'escola pública, més enllà del que passa a la concertada i a la privada, no? Dins de l'escola pública, que parli de coneixement religiós, em sembla molt útil. Però també em sembla molt útil en el fons. Almenys pel que parlem de les religions abrahàmiques o de tronc abrahàmic, totes tenen conceptes com que són molt importants, com és la individualitat, la dignitat, el respecte a l'altre, el respecte al proïsme, etcètera, etcètera, que són molt importants en la societat actual, on precisament s'han diluït una mica. I també, fins i tot, i això és dins de l'acadèmia, ja com una part de l'acadèmia que està molt obsessionada amb això, si mirem cap a Àsia, de fet, el cristianisme originalment es considerava religió asiàtica o oriental. Però si mirem una mica més enllà i busquem l'hinduisme, el budisme, busquem el Tao, etcètera, podem fins i tot tenir o reconciliar, no només entendre millor aquella part del món que és immensa, sinó reconciliar-nos amb una visió menys superficial precisament de totes les religions, o almenys el fet religiós oriental, fugint del que s'ha anomenat l'orientalisme, que és veure tot l'asiàtic com místic. A mi em sembla genuïnament important i necessari ensenyar religió.
Marta.
Sí, jo també ubicava una mica aquí, no? En l'àmbit dels valors, de la cultura general, és a dir, i per mi tan vàlid és poder explicar doncs, per què el diumenge de Rams anem tots contents amb la palma, no? I que això té una derivada religiosa que no és només doncs, anar a passar l'estona, no? I també em serveix per explicar doncs, que, per exemple, els nens de religió musulmana doncs, no mengin determinats menjars i que doncs, a l'escola això ho adaptem i expliquem que això és així per una, diguem-ne, derivada religiosa. I no passa res, no? En tot el que expliqueu, que estic bastant d'acord, volia fer un apunt més de sistema, no? La Llei d'Educació de Catalunya, que és de l'any 2009, si no em falla la memòria, resol molt bé aquest àmbit. Per què? Perquè no elimina, evidentment, l'ensenyament religiós, però el que fa és tampoc, diguem-ne, convertir-lo en eix del sistema, no? Busca aquest punt mig, no? En què hi ha aquest respecte per aquells pares, no? Que vulguin doncs, posar sobre la taula que els seus fills rebin una formació religiosa i moral, però respectant, evidentment, bueno, pues que, com ha de ser això en la societat que vivim, no? Jo crec que això és important, i precisament tenir una llei d'educació a Catalunya des del 2009 fins ara, que per tant ens dona una seguretat, no?, i ens dona doncs una previsibilitat del sistema, ens va molt bé. Només faig un apunt. En el cas espanyol, cada vegada que hi ha canvi de govern, hi ha canvi de llei educativa, no? En el cas català això no ha estat així, i penso que també ens dona un element d'estabilitat en l'àmbit de la formació religiosa interessant. I només un últim comentari. Que dèieu, no? O sigui, va fluctuant i cada any, no?, hi ha més interès, menys... Bueno, pues n'hi hagi poc o n'hi hagi molt, aquest és un dret que tenen els pares garantit, que jo, des de la meva perspectiva, aporta moltíssim des de la perspectiva dels valors culturals, no? I de que no ens passi el que ens ha passat fa poc, no? Que en algú a les xarxes socials preguntava, no? Qui és l'actual president de la Generalitat?
Ara
qui és l'actual president del Parlament? Ara? Pues, però també podíem preguntar què celebrem el diumenge de Rams o el dia de Pasqua, i es fa el silenci, no? Yeah. Jo penso que una societat, diguem-ne, que reconeix el seu pòsit cultural i que el vol projectar, diguem-ne, cap a futur respectant qualsevol altre pòsit cultural, aquests coneixements els ha de tenir, no?
Marc, tots en aquesta taula, i fins i tot els que estem aquí, com per telèfon, crec que és obvi que estem d'acord amb que la història de la religió s'ha d'ensenyar. Si tu vas a un museu o t'agrada història de l'art i no entendràs cap quadre si no tens certs conceptes de la història de la religió. O parlant de Lamine Yamal, per què ha fet Ramadan? Que també va ser una notícia aquests dies, que depèn de quines hores s'havia d'alimentar d'aquesta manera, no ho entendràs si no et saps què és el Ramadan i què és l'islamisme. Ara, jo crec que el debat és on s'ha d'ensenyar aquesta història de religió, és a dir, en quin marc, en quina assignatura s'ha d'ensenyar. I quan parlo de religió, tots hi estem també d'acord que hem fet un canvi bastant substancial dels últims 30 anys. No estem parlant només de catolicisme, estem parlant d'explicar catolicisme, evidentment, hinduisme, islamisme, etc. Ahir, quan...
Islamisme no, eh? Islam. Islam,
perdó. Islamisme és una altra cosa.
Sí, sí, sí.
També s'hauria de parlar, per cert.
Sí, sí, sí. Sí.
Per entendre què passa. Ahir, com ens vau explicar que parlaríem d'aquest tema, vaig parlar amb la meva filla, que està fent quart d'ESO, i ella em deia que m'ensenyava, van ser els apunts de l'assignatura que fa, que és alternativa a la religió. Que crec que es diu d'aquesta manera, si no m'equivoco, més o menys. Si més no, eren els apunts que ella tenia. Ella tenia alternativa a la religió, o a l'escola on te va. I allà doncs, treballaven tant documents o textos del catolicisme com de l'hinduisme, fins i tot també parlaven de mitologia, de mites. Era una mena com de calaix desastre per intentar explicar aquesta història de la religió que no saps ben bé on t'ubicar, si a la història realment o en l'assignatura de religió. No em va semblar una mala idea, però sí que ho vaig veure com un petit calaix desastre, és a dir, estudiar moltes coses, però res en concret.
Yeah. En qualsevol cas, Marina, una mica el que sí que estem d'acord, pel que et sembla, per resumir el consens, diguem-ne, és en ensenyar aquestes coses, tu discrepes que això s'hagi d'ensenyar dins de l'assignatura de religió.
Totalment. El tema és dedicar una estona al currículum explícitament a fer aquesta transmissió de coneixement, que no poso en dubte que sigui necessària, però igualment necessari, i proves estandaritzades han donat a conèixer les mancances greus que tenim en altres matèries, i no s'està dedicant o s'està imposant una hora més de matemàtiques o una hora més de llengua. En canvi, sí que se li ha donat aquest pes a l'ensenyament religiós, que també estarem d'acord que, excepte alguns matisos, la major part de la conversa ha voltat sobre el catolicisme. És a dir, quan parlem de què han de saber o què se'ls hi pot preguntar, llavors aquí ja tornem una mica a les meves pors, no? I és que el pes o la mirada o el prisma sota el que s'impartirà aquesta assignatura és el catolicisme. I això ve donat perquè és que el professorat està format en aquest culte religiós específic. Llavors, bueno, quan parlem dels valors, continuo insistint que penso que aquests valors es poden treballar de manera transversal, i els coneixements de la cultura religiosa en general, o de la història de les religions, es poden ubicar en altres espais. Que ara el departament imposi, no?, com un pla pilot, però bueno, la idea és que després es pugui anar expandint, imposi a l'escola pública aquest espai, és on jo discrepo, que és on s'han de transmetre aquests coneixements i aquests valors explícitament.
I tu, Cristina, defenses que sí que és útil amb una assignatura així, compartimentar-ho, diguem-ne.
Totalment d'acord. O sigui, a l'aula de religió, la matèria confessional, i ja no parlo només de la religió del catolicisme, sinó que parlo també de l'evangèlica, de la jueva, parlo de l'islàmica, el tema està que s'ha d'aprendre, s'ha d'estudiar el fet religiós a l'escola, per tindre les eines educatives per poder-nos enfrontar en el demà, en quan aquests nois, noies, aquests infants, aquestes criatures siguin adultes, tinguin suficients eines per poder-se enfrontar amb aquesta societat que és tan diversa. I al final l'escola és plural. Mm. I aquesta pluralitat està demostrada precisament amb aquesta neutralitat de l'escola en oferir aquestes matèries. Per un costat, la matèria confessional, un costat per totes aquelles famílies, aquells pares que vulguin i aquelles mares que vulguin que els seus fills aprofundeixin en el fet religiós, i l'altre, d'una forma més generalitzada, amb uns trets més bàsics, que és aquesta assignatura de cultura religiosa que s'implanta aquest curs vinent, d'una manera més puntual, perquè aquesta assignatura, de la manera que hem vist en els mitjans, de moment és quelcom molt puntual, o sigui, està ficada a cicle superior, i si no recordo malament, també a tercer de l'ESO, però bueno, donarà ja un punt per començar a entendre i interpretar aquesta realitat nostra.
Cristina Sánchez Domingo, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres al Matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies també, Marina, que vagi molt bé, a la Marina Ruiz.
Moltes gràcies.
Hem arribat a les 10 i 11 minuts. What's wrong with me? Why do I feel like this? Vinga, tanquem l'àgora avui amb el Marc Bataller, el Jofre Llombart, la Marta Pascal, l'Ignacio Rigau, però abans, Marisa Gil, Guillem, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, avancem la resta de continguts del Matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit parlem del trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, un trastorn mental que sovint es banalitza però que és altament incapacitant i que genera un gran patiment emocional a les persones que el tenen. Ens explicaran què és exactament el TOC la psiquiatra Maria del Pino Alonso, el psicòleg Ramon Cobo i l'Anna, una dona que té aquest trastorn.
Arribarem a les 11 des de la taverna, avui amb la Maria Nicolau i el Marc Casanovas. En plena època de mones, entrevistarem el xef de la pastisseria Baixes de Barcelona, Antoni Odobó.
A les 11, conversa amb el periodista i historiador Vicenç Lozano. Fa gairebé un any de la mort del papa Francesc i la proclamació de Lleó XIV, i Lozano acaba de publicar un llibre en què explica tot el que va passar en el conclave que va escollir el cardenal prebost com a nou pontífex.
I a partir de les 12 tancarem el Matí de Catalunya Ràdio amb l'última renaixença de la setmana. Avui entrevistaran Jadid Dramé, sòcia, fundadora i presidenta de la cooperativa Abarca, un projecte gastronòmic i comunitari impulsat per persones afrodescendents que combina restauració, cultura i economia social. I l'objecte que s'analitzarà també té una mínima relació amb la restauració. És el Llavataps.
Gràcies, Marisa Gil. Gràcies, Guillem Soler. Fins ara.
Fins ara.
Va, que arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Diadola. Què tenim, Jovany? Què tenim?
Que les tertúlies esportives encara s'hi parla dels càntics racistes de dimarts a la nit al camp de l'Espanyol. És veritat que, en general, als mitjans hi ha unanimitat a l'hora de condemnar-los, però sempre hi ha excepcions. El Chiringuito, per exemple. Hi trobem José Luis Sánchez, més conegut com el faig aquell del Chiringuito, sí. Que tenint en compte el metavers Chiringuito, sí. Que se't distingeixi com el faig del Chiringuito, té bastant mèrit. Diu sobre els càntics de l'altre dia que... És que ja no es pot dir res.
Si algo no nos gusta...
Lo que se podía si que no se podía quedar en casa.
Si algo no nos gusta en este país, que cada vez son más cosas... Nos quedamos en casa, a mordernos las uñas y a cerrar la boca y a protestar en bajito para que no le moleste. Nos mordemos las uñas, nos cruzamos de brazos...
Pita uno de los tuyos.
Y protestamos...
Pita uno de los tuyos, pero ¿sabes la diferencia? José Luis, ¿sabes la diferencia? Que si hoy al que pita es un jugador del Real Madrid, es un jugador del Barça. Y como el español es una afición amiga del Real Madrid, pues hoy defiendes a la afición del español. Eso es lo que pasa aquí.
Ho ha dit sis vegades, sí, la Saeta Inquisició. Sí. El Chiringuito ahir també es van fer ressò d'una entrevista de Vicent Sanchis, agorista d'aquesta casa, al president del Barça, Joan Laporta.
Ah?
Sanchis li pregunta a Laporta per si s'ensenya català als jugadors de la Masia. Laporta respon que i tant que sí, i llavors Sanchis li treu Messi.
Eso es, una entrevista en Monesport, en un medio catalán, y bueno, sale, como decía, el tema principal es, la pregunta es si hay que exigir a la gente de la Masia, a los jugadores de la Masia, hablar catalán.
I no s'hauria de ser més exigent de la qüestió del català, exigent d'aquella part d'exigència a la Masia?
Però és que això ja ho fem.
Segur?
Això ja ho fem.
I com és que surten jugadors de la Masia que no el parlen?
No, de jugadors de la Masia els parlen tots.
Segur?
Sí.
100%?
Sí, i com a mínim l'entenen tots. I home, tenim exemples de molt, molt clars.
Messi.
Lamin.
D'acord.
No acaba de respondre.
No, home.
Fa la gracieta i ja està. Sí. I què devia pensar el tertulià Paco Bullo de tot això? Quan dic pensar Paco Bullo ja m'enteneu.
Ja.
Quina mena de reacció va provocar això en Paco Bullo? Doncs aquesta.
Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si no hablas, si no hablas català no juegas. Yo pregunto, si hablas catalán, ya empezamos con discriminaciones. Sí, claro, si no hablas catalán no juegas, por muy bueno que sea, no.
Oye, pero Paco.
Pero no, Paco no, Paco no.
Paco sí, Paco sí, no te has enterado de nada.
Claro,
sí, que no te has enterado de nada. Sí, que no te has enterado de nada.
Ai, Paco no, m'ha agradat molt.
El debat, Paco no, Paco sí, és boníssim. A més, planteja malament la seva queixa, exacte. Perquè diu, què passa, que si hables català ja no juegues?
No, sí, no.
Tu vols dir una altra cosa, exacte. Paco, però ja t'hem entès.
Que tampoc és.
Que tampoc és, exacte.
Exacte. I ahir acabo, eh? Aplaudeixo, sincerament, la idea que va tenir ahir el Chiringuito d'emetre en directe mentre anaven fent la tertúlia al llançament de la nau Artemis cap a la Lluna.
No, sí?
Sí, boníssim. Sí. No, van decidir que ells ho farien en directe.
Va.
I presenciar aquell moment històric sota l'atenta mirada del mateix Paco Bullo, Jorge D'Alessandro, Alfredo Duro...
El astronautes científic Paco Bullo, no?
Sí, sí, és un record que et queda per tota la vida. He de dir que van estar callats en general i de la transmissió del moment em quedo amb el comentari de qualitat que sentireu al final de tot.
Roger, roll pitch.
Bueno, conseguido, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh.
Histórico, ¿eh?
Como victoria todavía.
Vámonos.
Quedan unos días.
La música...
victoria todavía.
Es una luz duro, Odisea del Espacio. La música...
4 días en llegar.
Apropiada la música, ¿eh?
Ha recordado un poco al penalti ese que tiró Sergio Ramos, ¿no?
Sensacional.
Ai,
i a les xarxes, què hem trobat, Joel? Què han dit?
Les xarxes em porten, per començar, Freddy, bones intencions molt mal executades.
Vai.
Els soldats de la Legió Espanyola volen donar ànims als nens ingressats a un hospital materno-infantil. Això és una bona intenció. Però van i es posen a desfilar per l'hospital cantant El novio de la muerte.
Ai, per favor.
Això és una molt mala execució i és exactament el que va passar a l'hospital materno-infantil de Màlaga aquest passat dilluns sant.
No pot ser.
És increïble. Estan pel passadís d'alguna planta, espero que no sigui... Bueno, és igual. En fi. Bueno, podem estar escoltant, però la canten sencera, eh?
Sí.
No. Desfilant amb les escopetes
amb el novio de la muerte.
I parlant de novios de la muerte, Freddy, no sé si recordaràs el cambrer del bar de Fuengirola que va fer famós dimarts passat per descollonar-se mentre l'intentaven atracar amb un matxet de grans dimensions.
Sí.
A En Boca de Todos, de 4, van enviar-li ahir un reporter per entrevistar-lo i, efectivament, és un novio de la muerte.
Claro, yo pensando que era una broma de un cliente, que no... que eso de normal no te lo suelo encontrar en tu día de trabajo, ¿no?
Por así decirlo. Pero era un machete. ¿Tú no viste que era de verdad? ¿Pensabas que era de mentira?
El primer momento sabía que era de verdad, pero claro, yo lo vi y dije, esto seguro que es alguna broma de algún vecino, algún colega estilo humor negro, ¿no? Para decir, este lo voy a coger y lo voy a gastar una broma. Dame, give me the money. Intentó decirme en español. Give me the money, ¿de qué va? Digo, ¿qué dices tú? Digo, ¿qué give me the money? Digo, ya, claro, pensando que jugando en el juego del tiro y afloja, ¿no? Y yo, pero qué va, cuando me enteré el día siguiente, eso... se me cayeron las manos, ¿no? Como se suele decir.
Se me cayeron las manos, yo no lo había
sentido. No había sentido mal, tampoco.
Se me cayeron las manos. Gairebé acabem amb el retorn d'un clàssic. Jo creia que ja s'havia jubilat, però no. Matías Prats encara fa les notícies d'Antena 3 al cap de setmana.
I tant.
I pel que es veu, encara no ha aconseguit que els guionistes li escriguin algun acudit que no sigui lamentable.
¿Cree que muchos de ustedes tiendan la ropa en el balcón o en la ventana de casa? Pues bien, en Torremolinos esto se va a acabar.
Pues sí, Mónica, eso parece. La norma que se ha aprobado regula la ropa
tendida a la vista para mejorar la estética del municipio. La polémica está servida. Hay quien dice que la cosa está cogida con pinzas.
Va, i ara sí, acabo amb música. Va. He pensat que avui acabaria amb música. Vinga. Jordi Ganchitos, no sé si el coneixeu, és un cantautor català iconoclasta que s'està fent famós a les xarxes per les seves cançons protesta. Us n'he portat un fragment en què combina reggaeton i denúncia social sobre un drama tan extès, Freddy, com silenciat.
Calvo con barba, si justifica lo que falta en la calva.
Ja que ho sabia.
Tiene el cabello del revés. Yo, aléjate de un calvo con barba, bailando reggaetón en una disco de pachanga. Aléjate de un calvo con barba, si lleva un pendiente mejor huye pa' tu casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Calvo con barba, calvo con barba.
S'enganxa, ojo que s'enganxa.
Sí, s'enganxa, tot Catalunya tararejant això. Gràcies, Joel, gràcies, Joan. I tanquem l'àgora. Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart, Ignacio Rigau, molt bon dijous sant, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Bon dia. Que vagi bé, bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia netedat absoluta entre les butaques de la 11. I la resposta era profilaxi. Profilaxi és sinònim de netedat i, per entendre l'enigma, que avui, dijous, calia dividir el mot en pro, que vol dir a favor, fila i xi, equivalent a 11 en números romans. Pro, fila, 11. 674, que déu-n'hi-do, dels 1.101 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 14 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Ramon Fitó Ferrer, de Mataró. I avui també ens heu dit pulcritud, immaculat o limpidesa.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin. Llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per aquí passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera caigués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Sí. Li faria boca a boca. Ah, no. Quasi per vostè. A la meva edat no tenim tantes oportunitats.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
De maig a juliol arriba una nova edició del Festival Ítaca als llocs més emblemàtics de l'Empordà i Girona. Amb concerts imperdibles d'artistes com Morat, Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Els Amics de les Arts, la Ludwig Band, Sidoní, Cupido i molts més. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba Els Polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I'm friends with the monster, the son of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh, well, guess beggars can't be choosy.
En 5 minuts arribarem a 2:15. Continuem en directe al matí de Catalunya Ràdio en aquest Dijous Sant. Ho hem anunciat abans, quan començàvem el programa. Avui volíem parlar del TOC, del trastorn obsessiu compulsiu. Sobretot, intentar desmuntar el mite que no estem parlant de manies, no estem parlant de coses molt concretes, sinó que estem parlant d'un trastorn que volem parlar-ne amb tota la calma del món. Avui ens acompanyen la doctora Pino Alonso, cap de psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Doctora Alonso, com estem? Bon dia.
Bon dia.
També en Ramon Cobo, que és psicòleg especialitzat en TOC. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I l'Anna, que conviu amb un TOC. Com està, Anna? Què tal tot?
Bé, ara prou bé.
Ara prou bé?
Sí.
Moltes gràcies per venir avui al matí de Catalunya Ràdio. Comencem per definir-ho, doctora Alonso. Què és un TOC?
El primer que és important entendre, com deies, és que el TOC és un trastorn, és una malaltia del sistema nerviós. Tots podem tenir algun pensament intrusiu, algun petit ritual que ens dona seguretat i ens ajuda, però per algunes persones, que tenen la malaltia, això no és un fenomen aïllat, sinó que és quelcom que passa de manera molt freqüent i generant un nivell d'ansietat i de malestar molt important. I es diu, té aquest nom, no?, una mica rimbombant, de trastorn obsessió compulsiu, perquè té aquests dos elements, les obsessions, que són pensaments, imatges o impulsos, que jo no vull tenir, que reconeixo com excessius o absurds, però que generen molt de malestar i que tenen a veure amb coses que, de fet, són importants per tothom, doncs no contraure malalties, no tocar coses en mal estat, no cometre errors que se'n derivin conseqüències greus, pensaments agressius o sexuals. Llavors, aquest malestar que generen condueixen a la persona, de fet, el que faríem tots, que és intentar reduir el malestar, i això dona lloc a la segona part de la malaltia, que són les compulsions o rituals, coses que jo faig o que penso, o de vegades que deixo de fer per reduir el malestar. Rentar-me les mans, comprovar, evitar situacions, allunyar-me de certes persones, etc.
Clar, per això jo deia que és important distingir-ho, perquè no es tracta només d'una dèria, de dir, és que a mi m'agrada quan jo marxo de casa deixar-ho tot tocat i posat. No, estem parlant d'una cosa més extrema d'això, no? Més extrema,
exacte, això. De fet, només fem el diagnòstic de trastorn obsessiu quan aquests símptomes ocupen prou temps al llarg del dia i generen prou nivell de malestar per generar interferència. Hem d'entendre que els símptomes obsessius aïllats són normals, són universals, però la malaltia, que afecta el 2-3% de la població, doncs condiciona que tu no puguis o que et sigui molt difícil portar una vida acadèmica, laboral, de parella, en família, perquè tots aquests símptomes et treuen temps de la teva vida i et generen un malestar important. És difícil concentrar-te en allò de la teva vida que és important perquè estàs amb el pensament ocupat per tots aquests pensaments intrusius.
Anna, com es conviu amb un TOC?
Es conviu com es pot, la veritat, sincerament. I es conviu, bueno, doncs, a base de tenir molta paciència, lluitant cada dia amb tu mateix i, bueno, i intentant millorar cada dia, no? També, amb ajut dels professionals, de l'entorn, amb tota la xarxa de suport que tenim o que hauria de tenir tothom per anar bé. Doncs es conviu amb dificultat, però bueno, es pot millorar i es pot anar tirant, vull dir, ja que tenir esperança.
A més, tu se't desenvolupa ja des que eres petitona.
Sí, jo recordo tenir rituals o compulsions abans, però jo crec que el meu moment de debut del TOC és als 11 anys i ara en tinc 44, vull dir que porto uns quants anys amb això i, bueno, és enfrontant-te cada dia, no?, a les teves pors, a les teves obsessions, intentar que dintre de tot et limiti el menys possible, però com deia la doctora, és un trastorn que no només treu temps, sinó que també treu energia, et treu energia per fer altres coses i que, clar, és desgastant, o sigui, acaba afectant a l'estat d'ànim també.
Com t'afecta en el teu dia a dia? Com, què es tradueix el TOC que tens tu?
Mira, jo ara mateix he passat per diferents estadis, però tinc TOC d'ordre i simetria. el més pronunciat. Que vol dir que he de deixar les coses de forma simètrica, tot ordenat. Llavors, per exemple, per posar un exemple, jo des de que decideixo sortir de casa fins que he fet tots els rituals de comprovar que totes les portes estan correctament entreobertes, que els focs estan apagats, que, bueno, que tot està com ha d'estar, doncs igual trigo 10 minuts o un quart d'hora. Que dius, potser no és tant. Però clar, això multiplicat per tres vegades que surts de casa, més tots els que no estic explicant que tens entremig, més, doncs t'acaba traient molt de temps, això, molta energia, i a part és que et sents això limitat i també t'acaba doncs deprimint un amic, almenys a mi. Jo parlo en primera persona perquè és el que visc jo, no? Però t'acaba afectant a l'estat d'ànim perquè no pots fer les coses que a tu t'agradaria fer. Vius molt limitat pel trastorn.
Clar, el Ramon Cova, que és psicòleg especialitzat en TOC, com es tracta això? Un cas com el de l'Anna, per exemple. Ho dic perquè és el que diu ella, no? És el que deia la doctora. És a dir, això et treu energia, et treu temps i, a més, et genera aquest malestar i et genera aquesta sensació de depressió que deia l'Anna, no?
Completament. Jo puc parlar de la línia cognitiu-conductual, sí, que és una mica la que es segueix des de Beibitge i la que està escrita com, juntament amb la medicació, el més efectiu pel tractament del TOC. Per nosaltres, com a professionals, quan comencem a tractar un cas, és molt important la part més psicopedagògica. Això vull dir explicar-li a la persona, des del nostre vessant, des de la nostra forma d'entendre-ho, sense tenir la veritat absoluta, però explicar-li com funciona el TOC. Partim de que per una persona pateixi un trastorn o una malaltia orgànica no vol dir que sàpiga com funciona, amb la qual s'ha d'explicar què és l'evitació, s'ha d'explicar què és l'anticipació, s'ha d'explicar què és la tolerància, l'exposició, diferents aspectes que tenen a veure amb la nostra forma de tractar el TOC, perquè aquesta persona entengui que el que li passa amb ella no és una cosa aïllada. Molta persona arriba que es pensa que allò només li passa amb ella i aquest sentiment de soledat, culpabilitat, una mica d'indefensió, doncs mirem de posar-lo en context.
Perdó, és el cas, eh? És a dir, no, això que es troba molt interessant. Gent que arriba zero conscient que això és una cosa que passa més sovint. És a dir, que se sent molt sola i molt aïllada perquè pensa que això no li passa a ningú més.
Sí, sí. Aquí, per exemple, és, entre altres coses, on els grups d'ajuda mútua, que persones afectades per TOC, en aquest cas, puguin conèixer altres persones, dona una perspectiva diferent. No? Des de l'associació TOC Catalunya s'estan impulsant aquest tipus de grups en els que s'ajunta gent, ja sigui presencial o virtual, i aquí es pot veure que el que a un li passa no és només una qüestió personal, estrambòtica, sinó que té un procés i s'ha de conèixer. I igual que es coneix el problema, es coneix la solució.
És a dir, el primer de tot és posar-li una etiqueta. Una etiqueta, per dir-ho d'alguna manera, una etiqueta de dir a tu el que et passa és això, no és res estrany, és una cosa que passa a moltíssima gent, i a partir d'aquí anem a buscar-hi solucions.
I aleshores li expliques o intentes explicar-li diferents situacions, diferents circumstàncies, episodis que li passen, per exemple, a altres pacients, i aquella persona s'identifica. I confiem que això ja sigui el principi de veure que es pot tractar.
Clar, doctora, amb això l'important és com més aviat millor.
Això és fonamental, en realitat, en qualsevol malaltia, no? I que tots som conscients que qualsevol malaltia física, si la diagnostiques i la tractes abans, doncs d'alguna manera castiga menys el teu cos, doncs hem d'entendre que amb la salut mental és exactament el mateix. Qualsevol problema de salut mental que es cronifica té molta menys probabilitat de respondre. Els estudis diuen que en el cas del TOC, com amb altres malalties mentals, els límits són 2 anys. Si tu ets capaç d'oferir diagnòstic i tractament abans dels 2 anys d'aparició del símptomes, les probabilitats de resposta són molt més altes. I això també és important entendre. La gent de vegades té tendència a associar el TOC a una malaltia molt crònica, que no respon al tractament i que és com molt nefasta, no? I això no és veritat. El trastorn obsessiu, com totes les malalties, té nivells de gravetat. I en casos que no són tan greus i que tu fas un diagnòstic i una intervenció precoç, les persones poden millorar moltíssim, portar vides absolutament, no? Com deia l'Anna, doncs sanes, productives, adaptades i desenvolupar el seu projecte de vida. Però és molt important un diagnòstic adequat i precoç.
I al revés, suposo que també, és a dir, una persona que pel que sigui no identifica bé el que té i us arriba amb aquests rituals, com comentava l'Anna, ja molt exacerbats, encara ho deu fer més complicat. Llavors, deu ser possible, però deu ser més complicat.
Clar, és més difícil. Penseu que de tots els trastorns mentals, la gent amb TOC és de les persones que més triguen a demanar ajuda. Amb els adults de 7 a 10 anys i amb nens, de vegades, entre 2 i 3, i això si tens la sort que hi ha rituals dels que es veuen i els pares se'n poden adonar.
I perdó, per què? Perquè és el que es triga més? Perquè no s'identifica o perquè no en sabem prou?
Hi ha una barreja de no identificar-ho, de pensar que són manies, que només et passen a tu, o que són coses que, bueno, que són normals i que tu mateix has de poder anar fent, i després també per vergonya. Pensem que una cosa molt interessant del TOC, entre cometes, és que, tot i que aquests pensaments intrusius són absurds, la persona, per la resta dels aspectes de la seva vida, és perfectament normal. Llavors, quan tu tens pensaments intrusius agressius o sexuals, on te penses que podries fer mal a una persona de la teva família o que podries tenir un impuls sexual cap a un fill, per exemple, això genera un sentiment de vergonya i de culpa tan intens que és molt difícil que la persona això ho expliqui a la família o a un metge de capçalera. Llavors, hem de fer molta difusió, hem d'explicar a la gent que és normal tenir pensaments intrusius, agressius, sexuals, violents. Això no indica que ets una mala persona, indica que tens un trastorn obsessiu.
Anna, com és el teu procés d'identificació del que tens, de demanar ajuda? Com va anar?
Bé, jo, com dic, diguem, el meu TOC va esclatar al voltant dels 11 anys. Vaig trigar 10 anys en ser diagnosticada. M'han diagnosticat als 21. I, bueno, és el que deia la doctora, no? No n'has sentit parlar, veus que et passen coses que, tot i que tu, o jo almenys, era molt conscient de que no tenien cap lògica, ni eren racionals, ni eren absurdes, però tens aquests pensaments que et provoquen un malestar, encara que els racionalitzis et provoquen un malestar, això és inevitable. Bueno, per una sèrie de coses van passant els anys, també un error, bueno, no sé si error, però recurrent és intentar pensar, bueno, jo sol ja me'n faré càrrec, ja ho arreglaré amb el temps, esforçant-me, no sé què i tal. I, bueno, finalment estava un dia a la universitat, no podia seguir les classes ja, bueno, les classes sí, però no podia prendre punts perquè els havia de fer tan perfectes que no podia seguir-los i era incapaç d'accelerar i no fer-ho tan bé. I bueno, vaig esclatar allà. Recordo que una amiga em va portar al bar de la facultat i em va dir, escolta, jo ja li vaig dir, jo necessito ajuda, jo sola no me'n surto. Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el meu tiet, que havia estudiat medicina, m'havia diagnosticat abans, m'havia dit l'Anna el que té és això, però bueno, oficialment em van diagnosticar als 21 anys, que vam anar a una psiquiatra i em va diagnosticar ella, i llavors ja vaig començar amb tractament psiquiàtric i tractament psicològic, l'exposició en prevenció de resposta.
La sensació aquesta d'aïllament que ara deia el Ramon Cobo, tu la vas tenir, la sensació de sentir-te de dir ui, 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 és que igual?
Sí.
Això només em passa a mi.
Sí. Sí, la veritat és que a mi, personalment, el dia que em van donar un diagnòstic, per mi va ser un alleujament, perquè va ser això, va ser, bueno, és algú que li ha passat a altres persones abans, que inclús té un nom, el millor és que té un tractament i que es pot millorar, i això, que no estàs sol, no? Que no ets una espècie de cosa rara, que no saps si ets una mala persona, si ets un morbós i per això et venen aquestes imatges al cap, no saps què et passa, llavors a mi almenys em va anar bé el diagnòstic per construir una narrativa.
Clar, això també li volia preguntar al Ramon Cobo, eh? És a dir, un cop, com deia jo, es posa l'etiqueta, no sé si és la millor expressió, però enteneu-me, i es desculpabilitza la pacient, ja és un pas endavant important, no?
Sí, per això que comentàvem, no? Ja tens on encabir-ho, ja saps que segueix unes regles, i a partir d'aquí doncs es posa en marxa la teràpia.
Ho dic per legitimar una mica el que li passa a aquella persona. Ara vaig a posar un exemple que és un disbarat absolut, però la meva psicòloga moltes vegades a mi em renya quan jo li dic, és que estic trist i no hauria d'estar trist, i sempre em diu, no, això no hauria d'estar, oblida-te'n, perquè això ho empitjora. I llavors, quan tu has de validar una mica el que sents i a partir d'aquí treballar.
Suposo que té a veure amb fixem-nos i enfoquem-nos en el que podem controlar, no?
Ja.
El que no podem controlar, no, queda fora del nostre abast. I en el cas del TOC, la O, les obsessions no les podem controlar. Venen, són pensaments que venen i els hem d'acceptar, deixar passar. El que podem controlar és la C, les compulsions. I és aquí on la teràpia intenta incidir. Perquè si moltes vegades et trobes, no?, que et diuen és que no vull tenir aquests pensaments, doncs anem malament. Perquè és igual que tu vulguis o no vulguis, els tindràs. No, no, aquest no és el teu objectiu, no és la teva batalla. La teva batalla ha de ser què fas. No has de canviar els pensaments, has de canviar la relació que tens amb aquests pensaments.
El comportament a partir dels pensaments?
Sí, no? Perquè si hi ha un pensament... A veure, el TOC, com ha dit la doctora Alonso, és un trastorn, alguna cosa va malament, obsessiu, hi ha unes obsessions, hi ha uns pensaments recurrents que generen angoixa, i hi ha una compulsió, que el que fa és reduir l'angoixa. Clar, quan tu trobes una compulsió que el que fa és reduir-te l'angoixa, el primer pensament automàtic, visceral, és dir, hòstia, gràcies, que bé que faig aquesta compulsió que m'ajuda a reduir l'angoixa. Ho fas més i més, però clar, això va a més. Els 10 minuts que triga l'Anna a fer segons quines coses, si ella no fa un esforç, acabarien 120 minuts, ta-ta-ta-ta-ta. Aleshores, ja no recordo què em preguntaves, però les obsessions no són la base on anem a tractar, perquè això ja ho farà la medicació, no? La medicació ja s'encarregarà. Enfoquem-nos en la compulsió, que és el que la persona sí que pot controlar.
D'on surten els tocs, doctora? És genètic?
Aquesta és la gran pregunta a la que voldríem tenir resposta. Sabem que hi ha més o menys un 40-45% del risc de tenir un trastorn obsessiu que té un component genètic. Genètic no vol dir necessàriament hereditari de pares a fills. Això és molt important, perquè la gent que té un TOC de vegades et pregunten, llavors els meus fills tindran TOC, no? I això no és així. És un trastorn que se'n diu poligènic, en el sentit de que intervenen potser milers de gens i cadascun d'ells doncs genera un petit increment en el risc de patir-lo. I alguns de aquests gens, tot i que naixem amb ells, no els heredem del pare ni de la mare, i això és perquè en les primeres fases de la formació de l'embrió, quan les cèl·lules es multipliquen molt ràpidament, hi poden haver petits canvis en el DNA, en el genoma, que després contribueixen a aquest risc. Després hi ha factors ambientals, sabem que els factors hormonals són importants, no? La primera regla, el postpart, l'embaràs, són moments de risc. Alguns factors infecciosos, hi ha nens que fan símptomes obsessius molt aguts, molt bruscos, després de patir algunes infeccions i algunes situacions, per exemple, de canvi de responsabilitat, no? Inicis d'estudis, canvis d'escola, feines... Hem de pensar una cosa, el trastorn obsessiu, fixeu-vos, les persones pensem milers de coses al llarg del dia, no? La gent que té TOC, en tots els llocs del món i des de fa... no? Hi ha descripcions de casos de TOC amb llibres antiquíssims, sempre s'obsessionen amb les mateixes coses, que és no contraure malalties, no cometre errors i conductes agressives, que tenen a veure amb la supervivència de l'espècie. Llavors, tots tenim una mena de radar intern de l'amenaça que ens fa estar allunyar-nos, no?, d'aquestes situacions amenaçants. El problema per algú amb TOC és que aquest radar de l'amenaça s'activa inadequadament. El seu cervell percep amenaces o riscos externs o interns quan en realitat no existeixen, no? I com diu el Ramon, d'entrada reaccionem com ho faríem tots, creient-nos aquesta amenaça. Perquè, tot i que el pensament intrusiu és fals, l'emoció que provoca, clar, la por, l'angoixa, el fàstic, són absolutament veritables, sí? Però nosaltres li expliquem als pacients, això és com una bona pel·lícula de terror, no? Jo no vaig mai veure pel·lícules de por. Per què? Perquè passo por, no m'ho sembla, passo por, no? Doncs el TOC és una pel·lícula de terror molt ben feta, amb un pensament intrusiu fals, que genera una emoció absolutament veritable. I d'entrada, tots ens creiem les nostres emocions i els hi donem resposta. Que, com diu el Ramon, és quan has d'ensenyar, no, al pacient que ha d'intentar tolerar això, resistir aquesta ansietat, que anirà reduint-se i no respondre.
I això és complicat, no, Anna?
És complicat perquè, clar, tenir ansietat i saber que no pots realitzar el ritual que te l'alleuja... És un exercici difícil, la veritat. És això, no? És com un xantatge intern, el TOC. Vull dir, tu tens l'obsessió, saps que... O... Bueno, sí, tens l'obsessió i I saps que fent alguna petita cosa t'ho reduirà, però clar, saps que si fas allò causant la trampa, no? I cada cop anirà més, cada cop et traurà més temps, et traurà més vida, et traurà més de tot. Llavors és difícil resistir-se, però bueno, s'ha d'intentar, és un aprenentatge, és temps, és paciència i és esforç també, perquè bueno, com tot aprenentatge, doncs requereix temps i requereix esforç.
Doncs ha volgut posar un granet de sorra en aquest aprenentatge global. Moltíssimes gràcies a l'Anna, al Ramon Cobo i a la doctora Pino Alonso per parlar avui del Toc al Matí de Catalunya Ràdio. De debò que moltes gràcies a tots tres.
A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrades ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Un altre cop? Et diu a mi que el nostre sofà al llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Hi ha un món real, que és el de la vida quotidiana, i un altre món eteri, que és el món dels llibres i la literatura. De Operació Kyoto, d'Àngel Burgas. 2 d'abril, Dia Mundial de la Literatura Infantil i Juvenil.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així... Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja ha arribat». A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
La taverna, Maria Nicolau, com estàs? Bon dia.
Estupendament, bon dia.
Marc Casanovas, com estàs tu? Què tal?
Molt bé, molt bon dia.
Com prova el Dijous Sant? Prova bé?
Mira, no us diré, és que no us vull fer enveja, perquè clar, jo estic amb vistes al far del Fangà del Delta de l'Ebre.
Mira, és igual, callo, perquè...
Exacte, callem,
perquè infantil.
Sortiran molts insults, exacte. Va, avui és Dijous Sant, i qui més qui menys ja té la mona comprada, o si més no, clissada per anar-la a comprar. Per tant, avui a la taverna volem parlar de mones, i a banda del Marc i la Maria ens acompanya l'Antoni Adebo, que és mestre partisser de la pastisseria Baixàs del carrer Muntaner de Barcelona. Antoni, com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia. Parlem una mica de mones d'aquest any. Què ho està petant? Quina triomfa aquest any de mones? Que ens n'ha portat, estic molt content. Estic molt emocionat perquè hi ha moltes mones aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio.
Bueno, abans de tot, aquest any tenim una fetge...
Espera, que t'acostaré una mica al micro.
Gràcies.
Digues.
Important, i per això t'he portat, us he portat aquest ou... que representa, com pots veure, el trencadís.
El trencadís, és un ou fantàstic.
El centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Sí, senyor.
I per això amb el panot...
Ah, no l'havia vist a la base és el panot, clar, boníssim. Molt bé, molt bé.
I això. Aleshores, aquest ou ha tingut bastant èxit.
Sí, aquest ha funcionat molt bé. Sí.
També sembla un ou Targaryen, he de dir. Això ho podem reciclar,
una mica Juego de Tronos, sí.
Molt bo.
I l'altre que ens has portat?
L'altre és perquè després de... de la Pasqua tenim una fecha molt important i un dia molt guapo aquí a Catalunya, que és Sant Jordi.
Sant Jordi, ara veig el drac.
Sí.
Aquesta la trobo especialment bonica, eh?
És
mira,
molt bonica.
Mira que maca. A més, fa un efecte a tres dimensions, que no és el clàssic, sinó que et remet a aquests teatres de Puccinellis d'abans.
Sí, exacte.
Que hi ha diferents, diferents decorats sobreposats. Això és molt bonic. Molt bonica, realment.
Però això sempre passa el mateix. Sap greu menjar-se-les i tot, no? Sap greu trencar-les, no?
Sí, quan o sea, si t'imagines el temps que es necessita per arribar a tindre aquestes obres d'art, sí.
Quan es triga? Quan trigueu?
Mira, uno així, migdia.
Migdia, eh? Sí, migdia cadascuna?
No, bueno, quan ho fas una producció de potser 15, 20.
Ah, d'acord. Però
tu veus que n'hi ha 5 horors. 5 horors, 5 persones. 5 persones durant migdia.
Sí, imagina't.
Sí, la mà d'obra és potent.
Ah, i aquesta altra, també s'hi fa o no fa? O aquesta més i tot, la del Sant Jordi?
No, aquesta una mica menys.
Menys.
Perquè és una pantalla, com es diu,
Sí, són diversos nivells, és el que deia la Maria.
I això has de temperar, de cristal·litzar el xocolata, i després ho cortes i és una mica més ràpid.
Ara,
sí que és...
el del Gaudí, que té forma d'ou, els ous, que és una mica la tradició, ara en parlarem, però van a més? Hi ha demanda? Ho triomfen bastant? O ha de ser tan bonic com aquest, diguem-ne?
No, n'hi ha de tot. Lo que sí a nosaltres, bueno, en este cas amb el ou trencadís, pues, important tindre lo blanc, que és la blanc, però després el color de les pedres, de les mosaiques, la història que sabem. Sin embargo, aleshores nosaltres ens agraden el color de xocolata. Vull dir, el panot no n'hem ficat res.
Yeah.
El de Sant Jordi també són les tres xocolates que... més natural i artesanal. Això ens defina baixes.
Maria Mar, sou dels clàssics amb les mones, ara en parlarem en detall, però sou dels clàssics amb les mones o no?
Jo he de dir que no tiro cap a la xocolata. Jo
no,
a mi m'agrada molt la mona de brioix.
Ah, caram.
I si no és de brioix, el que... A veure, faig de brioix quan tinc una mica de temps perquè m'agrada fer-me-la jo.
Sí.
I si no, el que faig és fer-la de pa de pessí, que seria una cosa molt, molt anacoreta. Però després faig una crema de gemma, de llimes d'ou, molt rica, la cobreixo perquè l'ou és això, no? És central. Ah. I llavors hi poso molts pollets i moltes plomes.
Jo sí que soc clàssic, eh? Jo, a més, el fillol, l'Arnau, a mi me la demana de xocolata, eh?
Sí.
He passat per totes les modes, que si Pokémons, que si pilotes, que si... Ell és del Girona, llavors, clar, vol tot del Girona, ara.
Sí.
Però això, ara que deieu això de que fa pena trencar-la, si veieu el meu fillol amb el morter a la mà, no li fa cap pena, eh? No li fa precisament cap pena, trencar-la.
Sí. I això que deia el Marc també és important, Antoni? És a dir, els ninotets i aquestes coses, a les mones, en aquestes dues no, perquè ja són prou maques en si mateixa, però suposo que també ho teniu en compte, eh? La decoració.
Sí, no, i això, bueno, com l'hauràs vist, jo no soc d'aquí, ja sí, perquè ja porto 17 anys a la bonica Catalunya, ja soc d'aquí, però clar, a França, que tenim també una cultura de Pasqua, de xocolata important, els pollastres aquests sí que no n'hi ha al principi, aquí a mi m'ha...
va xocar, eh?
Sí,
és guai, és guai.
És cultura, i això continuem amb aquest detall, i els nens sí, les agraden molt, molt.
I mira, i passen els anys i continuem amb aquests pollets petitons, eh?
És que això dels pollets no només és molt nostre, sinó que aquí els honrem amb especial faràndula i cerimònia.
Ara,
és a dir,
Catalunya,
per favor, alerta, perquè no només s'acosta el dia de començar a lligar-se de rebequeta a la cintura per si cap al tard fresqueja, sinó que heu de tenir el mòbil a mà el dia de la mona per retratar els pollets, perquè el dia de la mona també és el dia de l'Esgarrat Fest. El concurs que busca premiar el pollet més esgarrat de les mones catalanes. Fotografieu els engendres, els pollets més pitius, lletjos, desfigurats, despentinats, boques tortes, cames guerxes, amputacions i protuberàncies incognoscibles. Volem els pollets més divertits. Els heu de fotografiar amb el mòbil, els pengeu a la xarxa X, a Twitter, acompanyades de l'etiqueta Esgarrat Fest.
Esgarrat Fest.
L'endemà del dilluns de Pasqua, els 9 pollets més esgarrats desfilaran en públic i se les batran en una votació oberta on el poble decidirà qui és el seu rei Guerxo. La iniciativa neix el 2017 de la mà de la Ment Genials, de l'Aina Soler, arroba Bombolleta, i de la Marta Sánchez, la bona, la arroba Nena Gamba.
La bona.
I neix no d'una conversa tonta, ni d'un pla molt meditat, ni de la cristal·lització d'un somni d'infantesa, sinó d'observar el fenomen espontani a les xarxes i recollir l'anhel d'un poble per celebrar la bunyegamenta. Gràcies, Aina i Marta. S'ha de dir que aquesta iniciativa revifa també per les festes de Nadal, transformada en figureta de merda. El concurs que celebra les millors, pitjors figuretes dels Tortells de Reis. Aquestes són les coses que fan gran aquest país.
Home, t'ho diràs. Hi ha
alguns pollets que semblen sortits de la dutxa morts de fred.
Sí, fa alguns de molta paneta.
Sembla que sortint d'haver sigut rebregats de la rentadora. Una cosa. Esgarrat fest, recordeu.
Marc, què tens tu de mones?
Mira, molt ràpid. Jo, més que de mones, a mi em faria molta il·lusió veure com faria aquest xocolater la seva mona, perquè té uns xocolates molt i molt especials. El Pol Contreras, et diria que és una figura del cacau que va molt per lliure. És un expert del món xocolater que va definir, a més, les seves rajoles de xocolata com 100% cacau, 0% xocolata. I m'explico. A veure, diuen els xocolaters que en saben... Que és la rajola de xocolata més semblant a estar ben lluny del xocolata industrial. O sigui, està a certs restaurants i aficionats a la bona xocolata d'autor, de més, la compren per internet, perquè només la ven per internet. La podreu reconèixer, aquestes rajoles són amb una O vermella molt gran, com majúscula, que podria ser de Pol, o podria ser la fava del cacau, també. És un xocolata molt addictiu, atrevit, emocionant. El tenen, per exemple, l'han tingut al restaurant Cabanya de Buenavista, a Múrcia, a Mugàrits, l'han tingut a Casa Gerardo, i aquí a Catalunya, per exemple, a Gresca, el servien, i no només el servien, sinó que el posaven a la carta amb nom propi, com seria un bon vi o un bon formatge, doncs apareixia el xocolata del Pol Contreras a la carta. Perquè es feu una idea del que estem parlant, Quan ha presentat les seves creacions de xocolata, de les seves rajoles a concursos, el desqualifiquen, sempre el desqualifiquen. És a dir, sempre per molts és el més bo, però el desqualifiquen perquè no compleix amb els estàndards dels concursos, que moltes vegades aquests estàndards els posen els grans grups xocolaters que no cal dir noms, que tots els coneixem, els grans grups xocolaters de la indústria, doncs posen uns estàndards que ell no compleix. I què passa? Doncs que queda de seguida queda desqualificat.
No es pot definir com a xocolata.
Sí, exacte. És curiós perquè, a més, gran part de la seva carrera ell l'ha fet establert sempre des de la Rioja a Ezcaray, sota l'ala protectora de Portal Echaurren, del Francis Paniego, però ara ja està instal·lat a El Salvador. Per què ho ha fet, això? Per què està instal·lat allà? Perquè ell està fent una ruta intentant descobrir totes les begudes amb cacau que són ancestrals, que són prehispàniques. Està estudiant moltíssim tot el que seria els països productors per controlar des de la fava fins a la rajola absolutament tot el procés. I aquest nano, que és de sort, és de casa nostra, és molt poc conegut i està fent una feinada per fer unes rajoles de xocolata que jo us les recomano, però de veritat, d'una manera a més fervent,
Que bo.
Jo voldria afegir a tot això que ha dit en Marc, que pels qui no coneguin la figura d'en Pol Contreras i tinguin ganes de saber una mica qui és o quina pinta té aquest nano, que ja us dic, va sempre amb gorra i molt despentinat, busqueu a YouTube el seu podcast, Pol el Pil Pil.
Pol el Pil Pil?
I és un podcast en què ell fa entrevistes a grans figures de la gastronomia espanyola i catalana, i el veureu interpel·lant i tenint converses amb tot de gent.
I mira aquesta reflexió que em deia l'altre, i em diu, els que no han tastat xocolates artesanals i sempre s'han decantat per les grans marques comercials del supermercat, els diria que ho provin una sola vegada per comprovar la diferència. He vist rajoles de 100 grams a 60 cèntims. Aquests nivells, o és una mala xocolata, o hi ha mà d'obra infantil.
Ostres, Déu-n'hi-do.
És bastant així. Sí.
Déu-n'hi-do. I l'Antoni, ja ens deies abans que vosaltres també la xocolata la cuideu molt, i és una cosa molt bàsica.
Sí, amb baixes, el mes de setembre farem 70 anys, portem uns 70 anys de llegat gràcies al senyor Francesc Baixas, que de fet ara Baixas és del grup Oliver, amb els mateixos valors i principis i producte a mil, molt artesanal, i el xocolata és... molt important, és la base de tot.
Maria, alguna cosa més? Va, encara ens queden un parell de minuts.
Doncs rasco, vinc rasco a posar els ous sobre la taula, perquè a respondre una mica la pregunta de per què l'ou presideix totes i cadascuna de les mones, i a vegades la mona s'equipara a una figura d'un ou. Llavors, aquests ous no són moderns, això ja s'oferia a la deessa Ceres en temps dels romans, al mes d'abril, perquè... enllaça aquesta mona, que és aquest ou, amb els rituals de fertilitat precristians. i amb la fecunditat, retrocedint una mica més en el temps fins a arribar abans de la domesticació de les gallines, que són els nostres ous domèstics, podem trobar l'origen de menjar ous a la primavera, a l'última edat de gel, quan després del llarg hivern que ens tenia tots els homínids esprimatxats i magres a dintre de les coves, sortim i què hi trobem? Hi trobem els ous que han fet, les aus migratòries que han tornat, i aquell ou és el nostre primer aliment abans d'estar prou forts com per poder caçar. Llavors, aquest ou és símbol del naixement real de l'any, que comença ara i no l'1 de gener, amb l'esclat de la fecunditat i de la llum del sol. Home. I ara, per què aquest ou ha seguit com a símbol? Doncs perquè la Pasqua i la resurrecció de Crist és aquest símbol de renéixer.
Doncs avui hem volgut parlar de mones, de la base de les mones, amb l'Antònia Debo, també, que és mestre pastisser de la pastisseria Baixàs de Barcelona, que ens ha portat aquestes dues mones i uns bunyols que tenen una pinta. Que els tinc aquí al costat.
I, de fet, s'ha de provar ja, Maria, perquè necessito...
Ara, ja no puc més.
Vinga, ara ens... Sacreu, Marc, mira, uns tenen ja vistes, ja uns tenen ja vistes, ja i els altres tenen bunyols.
Elis.
Marc,
Maria... de Pasqua, allibereu-los.
Marc, Maria, una abraçada. Antoni, mil gràcies per venir.
Un plaer, moltes gràcies.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.